Bon dia i benvinguts a l'Infosport de la Conca de Barberà, en directe a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
L'Infosport, el magazín esportiu de la Conca de Barberà.
Moment de posar sobre la taula el més important de l'actualitat esportiva. Saludem el Josep Morató, l'Adrià Tella i l'Eduard Sánchez.
Bona tarda.
De què parlarem avui?
Bé, doncs parlarem dels resultats de futbol i hoquei comarcal i parlarem amb la presidenta del Santa Coloma, que ens explicarà els motius de la retirada del primer equip.
Farem una valoració de l'Eternal Running de Santa Coloma amb la regidora Lali Massip i coneixerem els detalls de la cursa Moute pel Trepat de Barberà de la Conca.
I el ral·li ha arribat aquest dissabte a la Conca de Barberà amb dues etapes amb dos trams a doble passada d'asfalt.
L'Infosport, el magazín esportiu de la Conca de Barberà. Tota l'actualitat esportiva de la comarca a l'Infoesport, el magazín esportiu de la Conca de Barberà.
I comencem parlant del primer equip de la Unió Esportiva, l'Espluga, que va jugar contra l'Alcover. Va aconseguir sumar un punt al primer partit de Lliga amb un resultat de 2-2. Adrià, explica'ns-ho.
Doncs sí, el partit començava amb un inici impecable dels locals que van aconseguir tancar la seva àrea de l'Alcover i provocant dues ocasions claríssimes de gol que els espluguins no van materialitzar. Aquesta falta de gol la va pagar l'equip, ja que això va donar peu a que l'Alcover anés creixent i fent-se amb el control de la pilota, això sí, sense crear ocasions de perill. S'arribava al descans amb empat a 0 al marcador.
Als dos minuts de començar la segona meitat, l'Espluga trobaria el primer gol de la Lliga mitjançant una gran jugada de Sergi Espanyol. Va durar poc l'alegria, 5 minuts després empatava l'Almoster. I al minut 77 els visitants s'avançaven amb un golaç de falta des de la frontal de l'àrea espluguina. Però l'Espluga va reaccionar de forma perfecta i als 3 minuts del 2-1 empatava amb un altre gol Sergi Espanyol.
Final del partit i primer punt de la temporada per l'Espluga, que tenia un clar objectiu d'aconseguir els 3 punts. Ho podria haver aconseguit, però tal com es va posar el partit amb l'1-2, l'empat i el punt es considera positiu.
I continuem parlant de l'actualitat esportiva de la Conca. En aquest cas parlem del Club Futbol Montblanc. Va jugar contra el Llorenç i el resultat va ser de 4-1 a favor dels montblanquins.
Doncs sí, el primer equip del Montblanc segueix guanyant i ho fa amb contundència per 4-1 davant el Llorenç. Partit on el Montblanc va passar per sobre el rival, deixant-lo sense opcions de treure cap punt del municipal Josep Gomis. Els gols montblanquins els van anotar Joan Soriano, Àxel Amenós i Didac Becerra en dues ocasions.
L'equip segueix mostrant la seva candidatura a l'ascens de categoria i fins i tot el primer lloc de la taula que suposaria l'ascens directe a segona catalana. L'equip suma 5 victòries en Lliga amb 15 punts de 15 possibles, 16 gols a favor i només 2 en contra.
L'equip és el primer classificat, això sí, empatat a punts amb el Catllà, que també ha aconseguit el ple de victòries. Els dos líders comencen a allunyar-se de la resta d'equips. El tercer classificat és l'Arbós amb 10 punts, 5 per sota dels dos primers. El Montblanc afrontarà el partit d'aquest cap de setmana a Altafulla amb la intenció de mantenir aquest ple de victòries i amb les bones sensacions.
I la Junta Directiva de la Unió Esportiva de Santa Coloma de Queralt ha fet oficial la retirada de l'equip amateur de futbol de tercera catalana a causa de la falta de jugadors. El club no ha pogut completar la plantilla per poder fer front a aquesta temporada 2017-2018. Per això avui parlem amb la presidenta del club, Mònica Mas, perquè ens expliqui els motius. Bon dia, Mònica.
El 100% per portar l'equip, per poder jugar durant tota la temporada. principalment perquè molta gent ja feia molts anys que estaven tirant del carro i, bueno, arriba un punt que la gent també, bueno, no que no hi hagi compromís per part de més gent i tal, doncs suposo que també cansa, no?
Bé,
pràcticament això.
Bé, de cara a la pròxima temporada, des del club s'intentarà recuperar aquest equip o és moment de centrar-se en el futbol base?
No, s'intentarà, sempre s'intenta. El que passa que, clar, a veure si podem fer amb el jovent que tenim ara, que hi ha uns 15, són uns 15 jugadors o així, a veure si poguéssim recuperar una altra vegada, tot i que, clar, tenim el problema de que hem baixat de categoria. Hem de jugar a quarta i ja està, però bueno, s'haurà de tirar endavant de la manera que sigui.
Bé, suposem que s'ha sabut greu haver de deixar de fer equip mentre el club estava a tercera catalana.
Sí, ens ha sabut greu, però bueno, tot arreu no podem estar. Tenim els jugadors que tenim, estem situats aquí a Santa Coloma, amb a la punta de la província, que bueno, fer venir gent de fora costa, perquè tots els pobles del voltant, bueno, les ciutats més grans, tots tenen els seus equips i tenen molts, i bueno, el tema d'esplaçaments és difícil. No es pot fer, no podem estar tot arreu.
Bé, el comunicat que va fer el club agraïa el suport de l'afició, que sempre va donar suport aquests anys a l'equip, i assegura que el futbol al camp municipal no s'ha acabat. Quines altres categories sí que hi jugaran?
Categories? Doncs tenim des dels babies, que clar, aquests no estan federats, tenim el prebenjamí, el benjamí i l'alevi de futbol 7, i tenim l'infantil i el juvenil de futbol 11, que són... Els dos de futbol 11 són equips amb molts jugadors, i que això és el futur del club.
Bé, finalment, en relació al futbol femení a la Conca, la Unió Esportiva d'Espluga disposa d'un equip consolidat i el Montblanc està treballant per recuperar-lo. A Santa Coloma també hi va haver un equip femení. Des de la Junta us plantegeu tornar a engegar-lo?
Aquest any es va plantejar, semblava que podria tirar-se endavant, però al final tampoc no es va poder fer. Semblava que hi havia algunes noies que estaven disposades a fer-lo, però al final es van fer enrere. Tenim noies, tenim nenes que estan jugant amb categories inferiors, amb categories... tenim alguna a la vi, però clar, el problema és això, que quan són més grans ja no poden jugar i s'han d'anar a buscar. Les que volen realment continuar han d'anar a buscar... o bé Igualada, o bé, bueno, on es pugui. Aquí per proximitat potser es tira més cap a Igualada, però bueno, depèn de la situació de cada família cap on estigui disposada a tirar, no?
Pobre. I ara repassem els resultats d'hoquei amb el Josep Morató.
Tot sobre l'esport a la teva ràdio local.
El prebenjamí inicial va jugar a casa contra el Club Vendrell i va perdre per 0-3. Després hi va haver canvi de dia de diumenge a dissabte del prebenjamí. Ho va fer contra el Vilaseca B, va ser fora de casa i van perdre també l'hoquei casal de l'Espluga. No es va jugar el partit de l'Alaví A, que va ser a causa de la federació, va anul·lar els partits de diumenge i es jugarà el dia 21 del 10. També va jugar l'Alaví B, ho va fer el dissabte a les 5 de la tarda, i ho va fer a casa contra el Juneda A i va guanyar per un resultat de 6-1. Després el juvenil havia de jugar diumenge, va jugar dissabte a 6:45 de la tarda i ho va fer contra el Juneda, que va perdre per un 2-8. En segona catalana femení van descansar aquest cap de setmana i segona catalana va perdre per un 9-2 al camp del Vilaseca.
Infoesport, en emissió conjunta a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc.
I el pròxim 15 d'octubre se celebra la primera cursa Moute pel Trepat de Barberà de la Conca. Entre nosaltres avui ens acompanya el regidor d'Esports de Barberà per tal de conèixer millor aquest esdeveniment a mà d'Eduard Sánchez.
Ens podries explicar en què consisteix la cursa Moute pel Trepat?
Sí, la cursa Moute pel Trepat és una cursa que organitzem a l'Associació Esportiva de Barberà de la Conca. És una associació que té 2 anys de vida, vam començar les activitats en 2016. Són activitats que fem un conjunt de persones que ens agrada l'esport, com doncs, córrer, anar en bicicleta, hem fet sortides nocturnes, hem fet curses d'orientació, però bueno, ben enfocat als socis de l'associació. I aquest any doncs, bé, hem decidit doncs tirar endavant una cursa popular. Doncs, en veritat són 2 curses, és una de 5 quilòmetres i l'altra de 11 i mig, que transcorren pel terme municipal de Barberà de la Conca. Transcorren bàsicament per pistes i camins. És un circuit bastant assequible per tothom que vulgui venir. El primer any, a la primera edició, no ens han volgut complicar molt ni fer un circuit massa tècnic, sinó que volem que vingui el major nombre de persones possible.
Com va sorgir la idea de començar un projecte com aquest?
Sorgeix perquè l'associació ha anat fent activitats i ja l'any passat ja vam tindre la idea, però bueno, pel tema de temps, no? sempre falta de temps, tothom anem molt atabalat, però bueno, sí que ens ho vam posar com a objectiu per aquest any de tirar-ho endavant, sobretot amb els socis que ens agrada córrer, i doncs vam dir de crear aquesta mirada, de tirar endavant aquesta cursa.
Com va sorgir la idea de començar amb aquesta cursa?
Sí, sorgeix de la idea dels socis de l'associació esportiva, les persones que ens agrada córrer, i doncs bé, va ser una aposta per aquest any, un objectiu de l'associació, de dir, doncs, organitzem aquesta cursa popular, una cursa que bueno, té la particularitat que es fa pel terme municipal de Barberà, i que finalitza amb un esmorzar que li diem l'esmorzar de Barema, i és un esmorzar que fem en col·laboració amb l'organització de la Festa del Trepat, la Festa del Trepat. És una festa que es fa al juny a Barberà, i ho hem pogut lligar una mica amb ells i col·laborar amb ells i fer una... que tingui aquest tret diferencial també l'escurça, no?
Parlem de que cada vegada hi ha més curses populars en aquest país, a Catalunya. Curses que t'ofereixen grans recorreguts, paisatges bonics. Nosaltres voldríem saber quins són els atractius que ofereix la cursa Moute pel Trepat.
Sí, els atractius de la cursa Moute pel Trepat, ofereix, com us podeu pensar, doncs, aquí a la Conca de Barberà tenim un paisatge magnífic i fantàstic. Doncs bé, el recorregut passa per camins i pistes del municipi. Anem a la cursa d'11 i mig fins a la falda del Tossal Gros, no? Fins a la falda de la muntanya. És un circuit que passa per vinyes, passa pel costat de boscos, i on bona part del circuit doncs, es veu el municipi de Barberà de la Conca, no?
O sigui...
I un dels atractius és això, no? Gaudir del paisatge i també del que us deia de poder acabar amb un esmorzar de Barema.
Llavors, no només serà una jornada esportiva, sinó que també serà una jornada festiva, i com bé dius, hi haurà un esmorzar. Hem vist a la web que també hi haurà regals commemoratius, llavors nosaltres voldríem saber quines són les expectatives que teniu vers aquesta jornada.
Sí, és una jornada festiva per l'associació també. I exactament, hem de donar gràcies a multitud de patrocinadors i de persones que gairebé sense haver-los de dir ens han mostrat el seu suport. I bé, hi haurà també la bossa del corredor, una bossa que comptarà amb un buf commemoratiu de la cursa, serigrafiat. Hi haurà una ampolla d'un vi també especial, i farem multitud també de sortejos entre les persones que vinguin a participar. També volia destacar doncs, que a la cursa de 5 quilòmetres està oberta a tothom que vulgui venir. Llavors, doncs, és una cursa de 5 quilòmetres que també es pot fer caminant, vull dir que no només les persones que vinguin han de córrer, no? Llavors, el nostre objectiu inicialment que ens vam fixar era arribar a les 100 persones i pràcticament ho estem aconseguint, estem als 80 i escaig. Aquesta és l'última setmana per inscriure'ns i doncs bé, també aprofito per comentar que qui pugui estar interessat s'animi i que s'apunti, faci 5, faci 11 quilòmetres i mig, però que vingui, que segurament que ens ho passarem molt bé.
L'Associació dels Amics de les Muntanyes de Prades organitza la 18a caminada pel massís de les Muntanyes de Prades aquest diumenge 8 d'octubre.
És una prova no competitiva que pretén donar a conèixer algun dels indrets més curiosos i bonics d'aquestes contrades. No obstant això, la prova és oberta a qui amb esperit esportiu vulgui realitzar-la amb el mínim temps possible. Enguany, com a novetat, es realitzarà un recorregut de 22 quilòmetres que coincidirà en part amb el recorregut de 35 quilòmetres. La sortida serà a les 8 del matí des de la població de Vallclara i encara sou a temps d'inscriure's al mateix punt de sortida.
Santa Coloma de Queralt es va donar... Santa Coloma de Queralt es va donar a conèixer el passat diumenge 1 d'octubre a tot el món a través de l'esport amb l'organització de la cursa Eternal Running que va plegar més de 1.000 inscrits d'arreu de Catalunya i el món.
Un dels principis atractius de la cursa van ser els obstacles, ja que per aconseguir el títol honorífic d'invencible calia arribar a la meta i superar les dures proves que conformen el recorregut. Un total de 10 quilòmetres amb 80 obstacles durant el circuit, tots ells ideats per desafiar i divertir els participants. Entre els més originals i populars es trobaven el camió de palla, el tobogan invencible, la tela d'aranya o la zona d'escuma.
Per tot això, parlem avui amb la regidora d'Esports de Santa Coloma, l'Ali Massip.
Bueno, doncs, tot i escaure's amb el dia que va ser i coincidir amb les eleccions, estem molt contents de com va anar la cursa. Inicialment teníem 1.234 inscrits i la cursa es va realitzar amb 834 participants, dels quals molts eren de Santa Coloma també i bueno, molta gent de fora.
Hi va haver molta gent de la Conca que van a veure la cursa des dels diferents punts que setmanes anteriors havíem parlat amb el director de la cursa i ens havia dit que era una cursa no només esportiva sinó també festiva. Hi va haver gent de la Conca que va apropar-se per veure-la?
Sí, hi va haver gent de la Conca, el que també sé de molts, que estaven a punt de venir i per les circumstàncies que es va donar el dia es van haver de quedar als seus municipis i no van poder venir. Però tots els que van venir van marxar molt contents i molt satisfets de com havia anat la cursa, molt divertida, s'ho havien passat molt bé.
Per tant, des de la regidoria d'Esports se'n fa una valoració molt positiva, no? És així?
Sí, la valoració és positiva i també sabem que molta gent va veure on ha sentit parlar i que l'any que ve serà un èxit total, n'estem segurs.
Aprofito que estàs dient que serà un èxit total l'any que ve. Hi haurà noves edicions a Santa Coloma o seran altres punts del territori?
Bueno, ells tenen un calendari mundial, però nosaltres l'any passat, quan ens vam comprometre a fer-la aquí a Santa Coloma, ja vam signar un contracte per 2 anys. I en vista de com ha anat, es farà segur l'any que ve.
Mantenint les mateixes dates, el mateix recorregut, o hi haurà canvis?
Això no ho sabem, no. Espero que el recorregut serà diferent, intentarem fer-lo atractiu, i la data, això ens falta acabar-ho de concretar amb ells.
I parlant de motor, la 53a edició del Rally Catalunya Costa Daurada va començar aquest divendres. Des d'ahir i fins diumenge a les 7, comarques de la demarcació de Tarragona seran escenari de la prova, entre elles la Conca Barberà i l'Alt Camp.
Sí, el ral·li ha arribat aquest dissabte a la Conca i serà amb les etapes d'asfalt amb dos trams a doble passada. Un nou esquema i recorregut que els anys anteriors. Les especials que s'han realitzat han sigut les de Savallà del Comtat, de 14,12 quilòmetres, amb sortida a Rauric i arribada a Conesa. La primera passada ha sigut a les 9:45 i la segona serà a les 3 de la tarda. La segona especial és la del Pont d'Armentera, 21,29 quilòmetres, amb sortida des del Pont d'Armentera a l'Alt Camp i arribada a la població de Pontils, Conca de Barberà. El primer cotxe ha sortit a les 9 del matí i la segona passada serà aquest migdia.
La competició causarà afectacions de trànsit durant tot el dia. Estaran tancats pel pas de la cursa diversos camins rurals i les carreteres T224 i TV-2244. A més, també hi haurà afectacions a altres vies d'enllaç entre els trams on es disputa la competició, com la C241D, la C14 i la Nacional 240.
El 53è Rally RAC, únic mix del Campionat del Món, celebra la seva 13a edició consecutiva amb l'epicentre de la Costa Daurada, Salou i PortAventura World, amb 19 trams cronometrats que totalitzen 312 quilòmetres en total. Després de 3 dies intensos, el rally acabarà el diumenge dia 8 a les 2 en el parc tancat de Salou. La 13a cita amb seu central a Salou és la més segura de tota la història perquè s'ha limitat l'accés al públic a tots els punts on existeixi una mínima dosi de perill accident. Dissabte serà l'especial de Jaume I al passeig i que diumenge al migdia acollirà el podi dels guanyadors.
El Rally RAC Catalunya Costa Daurada compta amb 88 milions d'audiència televisiva internacional, 46 milions d'impacte econòmic i 140 participants en l'únic rally mixt de tot el calendari.
L'Infoesport, el magazín esportiu de la Conca de Barberà.
I finalment acabem parlant del Nàstic i el Reus, els dos equips de segona divisió de la nostra comarca.
Acabem parlant dels dos equips de la segona divisió d'aquí a Tarragona. Comencem parlant del Reus, que va jugar el diumenge passat a Sevilla davant el Sevilla Atlético, on va aconseguir la victòria per 0-1 amb gol de Juan Domínguez. El Reus jugarà aquesta tarda davant la Cultural i Deportiva Leonesa buscant 3 punts més que l'aproparan a la zona alta de la classificació. Pel que fa al conjunt tarragoní, no va jugar el partit corresponent a la jornada 7 enfront al Barça B, ja que el club grana va decidir suspendre el partit, d'acord amb la Federació de Futbol Espanyola i el Barça, pels aconteixements que van ocórrer el passat 1 d'octubre aquí a Catalunya. Segons el president del Nàstic, el partit va quedar suspès per falta de seguretat i sensibilitat i solidaritat amb la gent de Tarragona. El Nàstic jugarà aquesta tarda a Tenerife buscant 3 punts després de no jugar la setmana passada. Des de l'arribada de Rodri a la banqueta grana, el conjunt ha sumat 4 de 6 punts possibles i és un equip invicte.
Data esportiva local i comarcal.